Bona tarda, benvinguts a aquest programa de Tal com Raja en directe, en rigorós directe, perquè és que ho he de saber, perquè tenim nou papa, que és... jo no pensava que en directe jo donaria la notícia una miqueta més tard de lo normal. León 14, León 14, poques coses sabem d'ell, no sé si vosaltres els que estem aquí sabreu alguna cosa més, però que és nord-americà, que ha treballat al Perú com a les missions i tot això, com a capellà, i que sembla que té mare espanyola, que encara no sabem d'on és, perquè només diu mare espanyola. Però bueno, abans de parlar de tot això i de molts temes que tenim damunt la taula, tenim aquí a l'Agustí Bernard. Què tal, Agustí?
Hola, bona nit.
Bé?
Sí.
Content, del Sabadell?
Molt,
que sí,
molt.
Sí, mira, si fa una molt. Cara, si ho veiéssiu, eh? I bueno, ara parlarem també d'això, eh? I tenim a l'Antonio Roa, pobret, hola.
Pobret no, home.
Home, pobret perquè avui l'havíem d'entrevistar lluny d'aquí, perquè estava fent, dic que estava, perquè això era en passat, bueno. Estava fent el Camino de Santiago.
Sí.
I bueno, ha passat una cosa, no, Antonio?
Que
ha passat?
Bueno, no, que clar, el Camino de Santiago sembla, quan parles amb la gent, no, que això és un camí, bueno, és un camí, sembla que sigui una caminada, i no, té la seva enjúndia. Jo volia fer-ho amb la motxilla i... Bueno, he fet 180 quilòmetres, no està mal, des de Roncesvalles fins a Santo Domingo la Calzada, però bueno, se m'ha carregat l'empeine, per no dir... No sé com es diu el muscle aquest, i també podia descansar un parell de dies i després retomar, però bueno, he preferit... curar-ho bé i l'any que ve doncs intentar arribar a Santiago de Compostela.
Jo crec que tenies mono de Tal com Raja. Tenies també mono de ràdio i dius, pues mira, deixo el Camino de Santiago.
Bueno, després si voleu ho comentem.
Sí,
eh?
Sí, però... jo ens agradaria molt sentir... però no sé si l'Agustí ha fet alguna cosa del Camino de Santiago. Has fet?
No,
no l'has fet, no l'has fet.
No l'he fet. L'any passat, parlant de lo que deies del Sabadell, vaig anar a Lugo, con tot el que passó, i ben finit a Burgos. Uh-huh. I allà va tenir l'hotel al costat d'un albergue de peregrins. Uh-huh. I vaig arribar, a més, per la tarda. Tot el que m'havien explicat del Camino, aquell dia vaig veure només una part de lo que era de lo que són els peregrins, i supera qualsevol cosa que es pugui explicar.
Ara l'Antonio també ens explicarà. I bueno, tenim també el Jordi Santamaria al telèfon. Hola, Jordi.
Bona tarda.
Bona tarda. Què tal?
Se m'escolta bé o no?
Se t'escolta força bé avui. Sí, sí, de moment, si no et mous gaire i no estàs, i estàs en un lloc que no hi hagi gent, se sent perfecte.
Molt bé, escolta, és que clar, han dit Burgos i la meva segona pàtria.
Clar, clar, ja estimulat, ja estimulat.
No, li anava a preguntar a l'Agustí si recordava, si sabia a quin alberg Gustal havia estat. Perquè a prop del meu poble passa el Camino.
Uh-huh. Quin poble és, Jordi?
Hornillos del Camino.
Home, clar,
és el poble,
clar. Sí,
per on
sí.
Passa... Jo estic a Villa Gutiérrez, que està a 3 quilòmetres.
Sí, Hornillos però és l'etapa... L'etapa típica és Burgos-Hornillos del Camino. I després està Ontana, sí, 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 està molt bé.
Uh-huh. Aquella etapa dura, si la fas a l'estiu, perquè jo és una solana que cau... Que...
Sí, sí, és un secarral.
Molt bé, pues, sí, sí. Ja que estem, parlem d'això, perquè el papa pot esperar, eh? El papa pot esperar, almenys per mi pot esperar, i més coses que sabrem. Per tant, bueno, una de les, tot i que, bueno, una de les coses que jo volia fer avui és trucar en directe a l'Antonio, no? Que ens expliqui una mica, però bueno, està en directe, realment està en directe, però està en directe a l'estudi, no està allà a Santiago, bueno, no sé quina etapa tocava.
Ara tocava a Burgos, precisament. Avui dormia a Burgos, precisament a un alberg que està al darrere de la catedral, molt, molt xulo.
Doncs ens agradaria que ens expliquessin una mica, bueno, en primer de tot, en quin moment decideixes jo haig de fer el Camino de Santiago? Perquè bueno, hi ha gent que ho fa per qüestió més religiosa, hi ha gent que ho fa perquè vol caminar, conèixer, no sé, en quin moment tu decideixes, ostres, vull fer-lo.
Jo això ja ho havia fet quan jo tenia 22 anys i sempre m'havia quedat que quan tingués temps ho faria sencer, no? El moment clau va ser quan el meu fill va tindre leucèmia. Uh-huh. I vaig fer una promesa que, i per sort, ara m'he quedat aquí a Santo Domingo la Calzada. Són 8 etapes, 180 quilòmetres, i tinc que tornar per acabar de fer aquesta promesa. Va ser el moment de dir, escolta, si supera la infermetat, doncs faré el camí de Santiago, no?
O sigui, era una qüestió més...
L'altre dia parlava amb ell i em vaig emocionar precisament perquè, clar, sentia, entre cometes, que havia fallat, que no és cap fall, o sigui, aquí falla el que ni comença res, no? Però sí que era una cosa que m'ha sentat malament, no? Precisament això, però bueno, el corp és el corp i no pots fer res, no?
El camí de Santiago no el treuen, eh? Vull dir que el pots fer l'any que ve o d'aquí uns mesos.
Sí, el que
comences,
passa...
T'ho planteges això... fer-ho de...
Sí, no, jo tinc que fer-ho. No sé si des del principi una altra vegada o... Jo portava una motxilla amb 8 quilos i això també és una mica... N'hi ha molt... El camí de Santiago ara, prima, bueno, puc dir diverses coses, no? El primer és que ho recomano a tothom. Són dies... encara que sigui un petit tramo, no? Són dies que t'enajenes de qualsevol cosa i solament tens el temps de fer l'etapa. Després, una vegada que acabes, doncs tens possibilitat, si vols, de llegir o de compartir amb altres peregrinos en l'etapa següent, el que sigui, o sigui, és... I a més, n'hi ha molta gent que és d'altres països, no? Això ja... s'ha popularitzat molt. És el que té també té la part bona, però també té la part dolenta, no? Perquè a nivell logístic has de tenir-ho una mica ja establert. Per què? Doncs perquè n'hi ha dos tipus d'albergs. Jo recomano anar a albergue això d'una sala amb llits, però n'hi ha dos tipus. Un que són municipals, que el primer que arriba té el llit, i un altre que són privats, que té solament un sobrecost de 4-5 euros, però tu pots reservar aquest llit. És millor la segona part. Per què? Perquè si n'hi ha molta gent, no arribes a l'hora perquè passa...
Queda fora, i si et quedes fora, què passa?
Doncs has de buscar-te la vida. Uh-huh. N'hi ha municipis que sí que donen la possibilitat d'obrir, a lo millor, un espai de l'Ajuntament, però n'hi ha altres... que a lo millor no tant, no?
Igual et toca dormir al carrer, amb un sac de dormir.
Home, a lo millor sí, o una... Sí. Bueno, però sempre n'hi ha, al final... Però clar, si arribes molt, molt justet, fer al següent poble, a lo millor 5 o 6 quilòmetres, és una mica farragós, no? Possibilitats n'hi ha, però sempre és millor tenir-ho ja una mica establert. De gent, doncs coneixes a molta gent, jo he conegut, bueno, a part d'aquí de Catalunya i de Madrid, de Galícia, un xilè que viu a Suècia, de Hong Kong, de Corea del Sud n'hi ha un fotimer de gent, i això de França i Itàlia, això ja per suposat, eh? I això també, parlant amb ells, pues a vegades amb un anglès vaig veure el Barça l'altre dia, el dimarts, no? O sigui, hi ha coses que són...
Quin desastre.
Bueno, un desastre no, és... Però bueno, també parles amb ells el per què fas el camí, no? Bueno, són... És una...
Més dones que homes, més homes que dones...
N'hi ha 50-50, eh? Sí? N'hi ha molta dona que va sola, inclús dones que són d'altres països, mira... n'hi ha molta gent que va sola també, jo ho feia sol, i aquí el que et dona a fer-ho sol té una part, la part principal és que tu fas el que tu vols, no? I a mi el que més m'agradava era, quan passava per tots els pobles i les esglésies i tal, doncs intentar esbrinar una mica, abans de passar pel poble, doncs a veure que n'hi havia així una mica especial, i m'he trobat coses que són molt xules, tot el tema del carlisme i tot això està molt bé.
I una pregunta, perquè hi ha gent, els que no hem llegit, però no l'hem fet ni res, quina part diguem, de religió hi ha i quina part no? Perquè sembla que això s'ha popularitzat molt ara últimament, doncs per qüestió de fer senderisme, conèixer pobles, i ha perdut la part religiosa, o no? O espiritual, per dir-ho d'alguna manera.
Mira, n'hi ha de tot, perquè jo no he anat pel tema religiós, ja he comentat el per què, però sí que m'he apropat a fer, per exemple, a Roncesvalles es fa la bendició del peregrí, doncs vaig anar amb la missa i estava plena. I després vaig anar també a Logroño, que feia una missa amb canto gregoriano, no era tan canto gregoriano, però bueno, amb cant i amb orga i tal, i també està bastant plena. O sigui, n'hi ha molta gent que sí que ho fa per tema religiós. Per tema espiritual jo crec que ho fa tothom. I també n'hi ha molta gent que solament, doncs mira, per fer-ho i ja està. N'hi havia un cas de Barcelona del pare i el fill. Ell estava a l'atur i diu, mira, jo he vingut aquí per a veure si, bueno, ja que tinc temps, ho faig. Però és que el pare, la primera vegada que ho va fer amb 70 anys i ara té 82 anys. O sigui, qualsevol que pensi, home, si està mal del... Però qualsevol que pensi que solament és per l'edat, si té possibilitat que ho faci, perquè aquest home amb 82 anys, la veritat és que està bé, eh? Però bueno, és una... és un, bueno, et dona molt que pensar,
Vull
no?
dir, hi ha etapes més difícils, però vols dir que si una persona més o menys està bé de salut, pot fer-lo
Sí,
perfectament.
el que passa és que ja t'està... No pots anar... Vinga,
Sí,
vaig a fer-ho i
t'has
ja
de
està.
preparar uns
La
mesos
primera
abans.
etapa ja són 20 quilòmetres que n'hi ha alguna... Bueno, primera etapa que jo he fet.
Sí.
N'hi ha molta gent que comença a Sant Jaume de Port, que és a França, que aquesta primera etapa és una bestialitat. O sigui, has de pujar durant 14 quilòmetres cap a dalt. Jo aquesta no l'he fet. Jo vaig sortir al seu temps a Roncesvalles. A Roncesvalles he començat. I és complicadeta, té un parell de pujades.
Anem a preguntar als més joves. Jordi, que et planteges alguna vegada fer el Camí de Santiago o una part, o què? No.
He tingut èpoques que m'ho he plantejat, però tampoc massa a fons. O sigui que de moment no el faré. Però és, o sigui, a veure, és una cosa que m'agradaria. Sí, crec que és una experiència xula, però no, de moment no em desperta tant com per fer-lo.
Bueno, ets molt jove, encara tens temps. Mira aquest senyor de 82 anys, vull
Sí,
dir.
no, vull dir, clar, jo per exemple faig el meu particular Camí de Santiago, no? Jo quan vaig des de fa 5 anys vaig un mes al meu poble, si puc, cada estiu, que és un poble de 8 habitants, i cada dia passejo per allà, faig caminates, estic a la natura. I bueno, el que busca molta gent, doncs jo ho trobo una mica. Crec que hi ha hagut una tendència en els últims anys, no, que li preguntaves, que potser abans tenia més un sentit religiós, espiritual, doncs ara potser hi ha una tendència com més d'això no, de trobar-se, de bolcar-se en la natura, bueno, vinculat amb la meditació, amb una mica l'autoconeixement i tot això.
I no,
Bueno, per aquesta...
no, no creieu o no creus, Jordi, que bueno, com tot s'ha mercantilitzat tot una mica, jo tinc amics per allà i fan passar el camí per un poble que a lo millor no és exactament el camí de Santiago perquè hi ha un bar
Ja,
i,
clar,
vull dir,
això és
i si
segur,
tothom vol guanyar-se la vida, no?
d'això no podem escapar.
Bueno, però això també és, clar, a lo millor, clar, nosaltres que vivim aquí en la ciutat, doncs veiem, oh, això no ho deuria ser. Jo ho vaig fer l'any 89, i clar, els pobles que n'hi ha ara, que està allò amb bars i amb habitacions i que són albergs i tal, no havia l'any 89. Però clar, durant tota la part aquella de Castella, que és l'Espanya vaciada de tota la vida, que hagi passat per allà el Camí de Santiago,
Ha
allà n'hi ha
donat,
famílies
sí, han
que
donat vida,
viuen,
no?
que
Vols dir.
viuen. Viuen i viuen d'això, o sigui que està bé. El que passa és que, clar, allò, ho parlaven també a uns que estava a l'habitació, que això pot ser també que mori d'èxit, perquè si passa molta gent i no troba habitació i no troba, doncs a lo millor això... ara, per exemple, l'any passat van haver 500.000 peregrins, dels quals 250.000, o sigui la meitat, fan el camí que va des de Sarrià a Santiago Compostela, que és 100 quilòmetres perquè tinguin la compostelana aquesta, no? La Compostela. Compostelana és la dona de Compostela, no, la
Sí, la
Compostela és un
Compostela.
certificat. Doncs clar, n'hi ha molta gent que diu, no, no, jo he fet el Camí de Santiago, que em sembla bé, però clar,
Però no l'ha fet, realment no l'ha
però, bueno,
fet.
ha fet 100
Sí.
quilòmetres. Jo ara he fet 180, ja hauria de tenir les dues,
I
no
no
la
la
tinc
tens.
perquè, clar, tinc que arribar allà,
Clar,
no?
clar.
Però clar, n'hi ha tanta gent i aquest any s'ha pujat un 40%. Per què? Doncs el boca a boca, que si això està molt bé, clar, està molt ben preparat, és que
sí.
La veritat és que
I
està genial.
Els arbres estan bé, vull dir, m'havies enviat alguna foto, sí, no?
Sí, molt bé, molt bé, n'hi ha molts que són, són nous, n'hi ha de grans, el que n'hi havia a Santo Domingo de la Calzada, n'hi havia 168 llits, o sigui, són arbres grans. A Burgos, a les ciutats grans, estan molt bé. Tenen una cuina per tu, per fer el menjar. Tu pots anar... N'hi ha molts que jo he fet també amb amics, això del camí gastronòmic, no? Perquè, clar, passes per tota Espanya, tens de tot, que si vins bons, que si... Bueno, clar, el menjar a nosaltres ens agrada molt, no? Però si tu vols anar, com jo he anat aquesta vegada, de fer-me jo, encara que em pinxo de tortilla, que no falti, no? Però si arribes després a l'alberg i fas tu el teu sopar o el teu menjar, doncs està genial.
Molt bé.
Comparteixes i tal, està molt bé.
Només a l'Agustí, per si vol afegir alguna cosa a aquest tema, si no canviem ràpidament. Tu t'has plantejat fer-lo en 82 anys o no? Jo crec que tots, perquè el Jordi deia, jo m'ho he plantejat, jo també m'ho he plantejat, jo crec que alguna vegada en la vida tots ens hem plantejat en algun moment, fem-lo, no sé què.
Sí, no, lo que ha passat és que, a veure, com que jo soc practicant del ioga ibérico, pues sí, t'ho planteges, però no acabo de decidir-me.
Sí, sí.
Ja va el dubte, el ioga ibérico és la siesta.
Sí.
Jo me l'he fet també.
Sí. No, jo estic una mica amb el Jordi, que aquest contacte amb la natura, vull dir, jo no necessito el Camino de Santiago per el contacte amb la natura.
No, ¿vale? Però n'hi ha una cosa, jo soc historiador, uh-huh. I n'hi ha una cosa que a mi, o sigui, passa per, no tot, no? Perquè sí que és veritat que s'ha canviat, no? Uh-huh. Però passat per poblacions, Santo Domingo de la Calzada, que sí. Va crear fa mil anys,
sí.
Vaig dormir a un alberg que ho porta a una cofradia, la cofradia del Santo Sepulcro, que són els mateixos, la mateixa cofradia de fa mil i pico anys. O sigui, això són coses que són tant també, no? Jo ja dic, no he anat per tema religiós, però sí que valoro tot aquest esforç que s'ha fet per mantenir un camí des de fa mil anys, no? Uh-huh.
Bueno, pues canviem de tema, si us sembla, parlem del Papa una miqueta, només una miqueta, perquè encara no sabem res més. No sé si... Bueno, ja sabeu, l'Antonio diu aquella frase que si vas de Papa...
Això ho va dir ell.
Sí. Si entres al conclave Papa, surts cardenal.
Sí, pues el que ha passat amb aquest que tenia totes les travesses, no? Aquest italià...
Pangolín era, no?
Sí. Algo així, sí.
Pantolín? Bueno, no sé. Al final, un desconegut total... La última noticia que surge aquí es Pedro Sánchez felicita al nuevo Papa, Trump se alegra de que sea norteamericano, tampoco no sabemos gran cosa. El que sí que sabemos es una mica que el digo ese, perdone que lo estoy leyendo, que era un que el Papa Francisco ya había señalado, ¿no? Digo, muy cercano a su antecesor Francisco y con experiencia en Latinoamérica, habla español, ha trabajado en Perú como obispo de Chiclayo y también es conocido en la curia bastante, tiene raíces españoles, española, encara que no digo res. D'on,
no? Per part de mare, sembla.
Per part de mare, sí, però no, sí. Encara no he llegit o no he trobat a quin lloc.
Que el diu de segon cognom León, no? També?
Ah, sí? No? No sé. I per això es dirà León 14?
No sé.
No
es diu de segon cognom.
No, pot ser. No he arribat... A veure, des de les 6 que ha sortit, he estat enganxat a televisió fins a arribar aquí al programa, pues, en fi, veient tot amb la gent que està allà a Roma, i, aviam, com deies tu, primer, una relativa sorpresa, perquè diu que, en fi, com que allà les travesses són com les cases d'apostes americanes, que pot haver-hi de tot, en algun havia sortit, però no era dels que més es parlava. El que s'ha dit, efectivament, com dius tu, nascut a Chicago, ordenat a l'Orde dels Agustins, o Agustinos, que es diu, i ha exercit molts anys de les missions, allà al Perú, efectivament ascendència espanyola, i el més important és de que el van... A veure, ho diré una mica a patalallana, el van posar en el dicasterio, allà a Roma, que és el que preparava els bisbes. Uh-huh. O sigui, el va posar el Papa Francesc. A partir d'aquí, pues jo la veritat, jo l'he sentit el discurs que ha fet, algo que m'ha arribat molt, molt endins és de que l'home se'l veia emocionat.
Jove, 69 70, anys.
Bueno, ja han dit 70 anys, ell és igual. Però jo l'he vist emocionat. Que fins ara les imatges que han sortit del Papa, pues, home, lògicament l'alegria d'estallar, però una reacció molt diferent. Ha fet un discurs insistint molt en la mateixa línia que es portava fins ara, parlant molt de la pau, parlant molt de la relació entre les persones, parlant molt del diàleg. I a partir d'aquí, pues, que sigui el... Bueno, pues mira, anava a dir que sigui el que Déu vulgui, perquè mira, justament suposo que ja tinc la seva intervenció en aquesta elecció. Sorprèn també una mica que la quarta votació ja ha sortit escollit.
Perquè era molt d'hora, molt d'hora.
No, bueno, els rumors deien que seria una elecció ràpida, però tothom... A veure, els últims rumors deien que segurament sortiria demà, divendres. S'ha avançat una miqueta, doncs, oi, ganga, perquè, mira, com a mínim jo ho he pogut veure en directe.
Creieu o no? Digues, Jordi.
No, que a mi m'han passat una notícia del Confidencial que deia el Vaticano elige un león contra Donald Trump. Diu que seguirà el compromís missioner i ecologista en la Iglesia de los Desheredados i seguint la línia de Francisco. O sigui que sí que sembla que en principi hi haurà cert continuisme, després ja veurem.
Però això era bàsicament el que, no sé, jo no he estat molt atent, però bueno, és que posava la televisió i sortien, no?, entrevistes a capellans que estaven per allà, la gent que estava allà, perquè clar, també compta molt la gent, els 40 o 50 mil persones que estan allà, perquè jo crec que la majoria estaven amb aquest, no?, avui entrevistaven també amb unes monges que reuneixen allà, que no entenc molt bé què fan allà, però bueno, són i han entrevistat 3 o 4 o 5 i deien que el camí del Papa Francisco és irreversible, vull dir, no es pot tornar enrere. Capellans més joves que dèiem hem de rejuvenir, hem d'acostar-nos a la societat del segle XXI, o sigui, no s'ha trobat ningú que digui no, hem de tornar enrere, ens hem de tancar fora, això no és l'Església, perquè clar, penseu que el Papa Francisco ha fet coses increïbles, no?, com rebre a persones trans, obrir la porta també als homosexuals, i començar a investigar seriosament el tema dels abusos sexuals. Per tant, vull dir, ha obert una porta i la majoria sembla que estava d'acord en que havia de ser un papa que continués aquest llegat, no? Perquè no...
Però no és jesuïta aquest, no?
No, Agustí.
No, és Sant Agustí.
Sí. Home, a veure, però, jo és que... Perdona, parla, digues Jordi.
Digues Jordi. És que és molt difícil comunicar amb tu si no veiem que vols parlar, per tant, tu crida ja. i t'escoltem.
Aixeco la mà.
Sí.
No, només dic que el que has dit, que és cert, però clar, a nivell públic, perquè sí que hi ha una línia dura de l'Església, que segurament no fa declaracions, però que desitja una altra cosa.
Sí. És que a partir d'aquí, és una opinió molt personal. Moltes vegades, quan s'ha pontificat del Papa Francesc, que no, en fi, ni ho discutiré, però em sorprenen moltes coses perquè és que molts dels missatges que donava el Papa Francesc ja els donava un senyor que es deia Joan Pau II. O sigui, i de vegades tinc molt sorprès, perquè segons qui ho diu, oi tu, que bien, i segons qui ho diu, una mano, aquest és un carca. Escolta'm,
no,
una miqueta.
Potser, perdona, no s'intervinc sense conèixer molt el tema, no? Potser ho va dir... però qui realment ho ha posat en marxa ha estat el Papa Francesc, no? Una cosa és dir-ho i tenir les possibilitats, perquè potser al teu voltant la gent que hi ha no camina amb el teu mateix pas, no? I per tant, en el cas del Papa Francesc sí que ha estat possible, no?
És que convé tenir en compte, avui ho sentia que del corresponsal d'Antena 3 a Roma, que deia que al Papa no se l'escucha, se l'obedece. Amb la qual cosa, si el Papa diu que s'ha d'anar per aquesta línia, vas per aquesta línia. I a callar, perquè el vot d'obediència ja està per algú. I com és normal, clar, ja sé que no queda bé parlar bé de Joan Pau II, però és que el primer que va començar a marcar tot això... I et poso un exemple, perquè amb això que has dit tu dels trans... Ja sé que és una... O sigui, el que diria ara semblarà un acudit.
No ho diguis.
Però ho va dir una vegada que diu, mira, hem de començar a ser comprensius amb la gent que es dona plaer a si mateixa. I t'estic parlant dels anys 80. El xotió que va venir en aquella època, però o sigui, aquesta mirada una mica ampla, pues, de que l'Església són tots, que hi tots tenim lloc, que tots podem ser ben rebuts, és que ja ve com o sigui, i em quedo curt, ve de fa 40 anys enrere. Pues, és un camí que s'ha continuat pel Papa Francesc amb un altre tarannà, però l'ha seguit igual, i jo no dubto que aquest seguirà exactament igual, i sempre tenint en compte, per mi, el més important. Les formes són evidents, però alerta, no oblidem que l'Església Catòlica és com és.
Bueno, però és que estem a un país que precisament l'Església Catòlica en aquest cas no ha sigut un model d'equanimitat, no? O sigui, aquí hem estat en un país que l'Església quasi bé sempre ha estat molt a prop al poder establert, i una cosa són les paraules de sí, és que els pobres, no sé què, i una altra cosa és la veritat de amb qui ha estat de veritat l'Església, no? I en aquest cas la Catòlica. Per tant, les paraules poden ser molt boniques, però al final el que compta són els fets. Jo per ara, amb les paraules no em quedo, sinó em quedaré quan hi hagin fets, doncs valorar-ho o no. Com a agnòstic, o com, no soc ateu, perquè, però sí que soc agnòstic. Com a agnòstic tinc que fer una mica de mirar. És una cosa... Sí que em congratulo que, per lo menys, dintre de l'Església n'hi ha, i això, Agustí, sembla que sigui tota l'Església monolítica, però n'hi ha rames per allà. I n'hi ha una rama que a mi em fa molta por, que és la de l'Opus Dei. I jo pensava que potser algú tindria el cap de ficar un de l'Opus Dei aquí. Per almenys per ara no és així, però l'Opus Dei, que són també religiosos i que porten allò de Jesucrist i tal, però no són precisament gent equànima amb els pobres, ni emigrants, ni res, no?
Bueno, jo diria, amb la línia que deia l'Agustí, als anys 80 jo recordo que hi havia capellans que la seva neboda venia a passar uns dies i es quedava un any i dos anys, era la seva neboda, i tothom sabia que no. Per tot, l'Església es comença a obrir des de baix, i després els de dalt no tenen més remei, fins i tot el seu nebot. També hi havia algun capellà que té un nebot jove que l'ajuda, que tal, i que viu amb ell. I que tothom sabia, els pobles petits fins i tot, qui era, no? I què representava, que era molt més que el seu nebot, no? Que segurament no era el seu nebot. Però en canvi era com acceptat per la societat d'Espanya, els anys 80, 90. Clar, l'Església com a institució no pot acceptar això, i les coses de Palacio van despacio, i les d'Església encara més, no? De tota manera, a mi em queda un sabor una mica agradolç, no? Perquè el Papa Francesc, tot i parlar de pau, d'ecologisme, dels migrants, jo veig que no ha aconseguit absolutament res. Vull dir, és una persona que ha parlat molt, que ha intentat, no sé, aquesta part d'humanitat, amb el genocidi, diria jo, de Gaza, s'ha implicat moltíssim, però realment els polítics no han fet cas a les seves peticions, no? No sé, em queda una mica
bueno,
això.
Bueno, però què ha d'aconseguir, Josep? Al final, bueno, al final és el representant d'un sentiment religiós o d'una creença, vull dir... Crec que a vegades se li dona... L'altre dia ho parlava, no? Que el món està ple de persones que diuen no ser religioses o ser atees o agnòstiques, però tothom li dona molta importància, no?, el tema del Papa. Bueno, al final és la... No sé, és una figura religiosa que sí que té una opinió sobre el món, però que a l'Ibex aquesta opinió li dona igual, als poders fàctics de tot tipus els hi dona igual.
Sí, però vols dir que el Papa Francesc no ha traspassat una línia, la línia religiosa l'ha traspassat per una línia més social, i per tant...
Sí, però que tu dius que no he notat un canvi, no, al món, bueno, és que... No sé.
No, no un canvi al món. Jo volia dir que no un canvi al món. Jo volia dir que no ha aconseguit dir, va, veniu tots aquí, va, parlem, Zelensky, no sé què, tal, de Tachango. A veure, fem una... No és el seu paper, no? Potser.
Bueno, sí, suposo que ho intenten, no? Com altres, però vull dir que no tenen més poder que... Vull dir, que ningú altre, en el fons, ja ho veus. Vull dir, ja pot dir el papa que separe les guerres, que no es pararan.
Home... És que, aviam, aquesta visió social que deies, és que casualitat, un dels comentaristes que he sentit per televisió deia que el nom que li han posat, que ha agafat el nom de Lleó, convé recordar que Lleó XIII va ser el creador de la doctrina social de l'Església. Convé recordar-ho.
Sí que en saps, Agustí, eh?
No, mira... No, saben? Sí, no ho sé, però és que, a veure, a mi el tema religiós, o sigui, fa moltíssims anys que l'intento seguir, intento explicar-me per què una societat en general, mundial, que el factor religiós era fonamental, en qüestió de 20 anys va deixar de ser-ho. A veure, què ha passat, què pot ser? I clar, quan comences a analitzar tota la trajectòria de l'Església, justament des de Lleó XIII, fins avui dia, a veure, és una muntanya russa que no para. I aleshores dic, no, és que l'Església no ha estat al costat de la gent. A veure, serà la visió de cadascun. Però, per exemple, Rerum Novarum, l'encíclica de Lleó XIII, que comença amb la doctrina social de l'Església, o qui vulgui recordar Populorum Progresso, l'encíclica que va fer Pau VI, que pràcticament era una crida a la revolució social, doncs, oi, menys mal que no estaven al costat de la gent.
Bueno, escolteu, canviem de tema. Ja sabem més coses de León, com és? León 14, no? 14, molt bé. Escolteu, ja sé que ha passat una setmana, però jo tenia aquí un punt molt curt, que ja veurem com acaba això, que és el tema de la pagada general de dilluns de la setmana passada. Vull dir, perquè no vam fer programa el dia 1, i per tant no sé com veu viure a vosaltres aquesta pagada general. No sé.
Bueno, jo la vaig veure in itinere, no? Sí. Anava cap a... Bueno, no em va...
No et va agafar per
no
poc,
No em va
eh?
Agafar per poc, perquè anava en autocar en comptes de... Bueno, una part sí que anava, però anava en autocar. Em va pillar a Pamplona, fent allà un cafetó i un entrepà. Clar, diuen que encara no se sap. Doncs, de totes les coses que podien ser, la més esgarrifosa és que sigui un ciberatac. Perquè si és un ciberatac, estem fritos, perduts. Estem fritos. Perquè, clar, les guerres poden ser de moltes formes, però si és un ciberatac i et deixen durant una setmana sense llum, és que estàs, bueno, rendició total. Automàtica, no? Ara n'hi ha el tema aquest de que si les renovables, és que, clar, són de corrent contínua i ha de ser corrent alterna, però no entenc molt d'això. I sembla que ara mateix tothom que parlis és un intel·lectual de la...
Bueno, jo no he preguntat per això, precisament. No he preguntat per això.
Abans era de la dana i ara de l'energia. Bueno, aquí a Espanya tenim una sort molt gran, que són les renovables, que això no ho té Alemanya, ni França, ni qualsevol país d'Europa. Som una potència i podem ser una superpotència en energia renovable. Què passa? Que fa falta uns elements... entremig, sembla, alguns equipaments, perquè tot faci bé, vagi bé, no? I aquests elements són molt cars i tenim a Espanya una situació elèctrica sui generis, perquè sí que és veritat que la red elèctrica o port és estatal, però solament el 20% és l'estat.
Per tant, no és estatal.
I qui exporta tot el lleó? Parlant de lleó 14, no? Qui és la part del lleó? Doncs precisament empreses privades, algunes d'elles italianes com és Endesa, no? Per tant, què fa falta? Inversió i jo diria que inclús una nacionalització de l'electricitat, clar.
Jordi, com vas viure tu l'apagada? On estaves?
Jo estava treballant amb l'ordinador.
I va fer pluf.
Bé, de cop vam pensar que havia fallat el wifi. D'on treballem. Després ja veus que... Bueno, primer penses... no, també el meu mòbil no va. Dius, bueno, deu ser qüestió de la companyia que tenim. I, bueno, com no teníem les llums enceses, al cap d'uns minuts ens vam donar compte que era qüestió de llums i ja comences a dir, bueno, això deu ser una caiguda a Barcelona, potser, no? O al barri. Després ja veus... Bueno, ja passa l'estona, veus que la gent comença a sortir al carrer i comences ja... entendre que és més gran del que creus, no? I res, després, bueno, mira, jo vaig acompanyar un amic que em va venir a picar a casa, com els vells temps, mentre jo estava dinant, va picar a casa i em diu, Jordi, és que la meva cosina amb discapacitat està aquí a quatre carrers, que sortia del centre, a veure si em pots acompanyar al cotxe a portar-la a casa, perquè bueno, això, els metros no van i tal. I bé, vam acompanyar-la a casa i em vaig creuar amb aquest noi que després va sortir viral, que va sortir de la feina, si ho vau veure, a l'Eixample de Barcelona, i que va veure tal follon de cotxes que els va ficar a dirigir el trànsit.
Ah, sí.
Però que
sí,
és un
sí,
mestre.
Sí, sí, sí.
I ens vam creuar amb aquest noi.
Sí.
I jo vaig dir, deu ser un noi que haurà decidit, no, doncs, això, dirigir el trànsit. I res, jo vaig, a veure, a grandes rasgos, però, o sigui, moltes diferències, però vaig tenir una sensació, no?, d'època Covid, bueno, està succeint algú com especial, no?, i que ens deixen comunicats, o...
Tu, en algun moment vas tenir por de que això era una cosa gravíssima, que no... O vas estar tranquil, pensant que tornaria...
No, perquè a mi de per si, no, aquestes coses no em posen nerviós. Uh-huh. No,
quina, o sigui, sort.
No, jo amb el Covid no em va provocar en el seu dia patiments. Tampoc vaig tenir ninguna mort propera, ningun cas greu, no? Però vull dir, no sé, jo era més, al principi, clar, escoltaves que si ciberataque, que si era simplement un error, crec que passarà el temps i no sabrem res, que és el que al final crec que els interessa a tots, que no sapiguem res, que cadascú pugui dir la seva versió, i que crec que al final el que s'ha obert és un debat de renovables o nuclear, o a veure quin tipus d'energia, gent que defensa de tot, i que tot, bueno, no sé si això és provocat o no, però que serveix per crear algun debat i poder argumentar certes decisions.
Jo recomano el programa de La Revuelta, on hi havia un enginyer que explicava, bueno, una persona que en sap, perquè clar, hi ha gent que comença a dir coses increïbles, no? I per tant, una persona que en sap, que diu, bueno, pot fallar, el sistema pot fallar, no sabem com ha estat aquesta errada, perquè passi això ha de fallar més d'una cosa. Ho sabrem algun dia, perquè hi ha unes caixes negres, tal, ho sabrem, però també és veritat que això pot passar cada 100 o 150 anys. Vull dir que perquè no passi, la factura de la llum s'ha d'augmentar 3 o 4 vegades. Vostè li va preguntar al públic, vostès volen que augmentem a partir del mes que ve el triple la factura, o sabent que això pot passar d'aquí 100 anys? I va posar, a més, un exemple que diu... nosaltres fem simulacres de tant en tant, diu, hem fet tants simulacres de gent que ja s'ha jubilat, perquè amb 50, 60, 70 anys que portem fent simulacres mai no ha passat res, per tant, ens hem de preocupar. I va dir, no, si ha estat una errada, que tot sembla, una persona que és una errada d'alguna cosa que falla del sistema. Naturalment ell no parlava de tema de ciberatac i coses d'aquestes, no? I es desvinculava totalment del tema renovables, no renovables, que això no té res a veure amb tot això, no? Dit per una persona que en sap, no? Jo, si voleu, jo explico el meu cas, que va ser molt especial també, perquè jo vaig anar a acompanyar un amic meu que bueno, a Barcelona, a un hospital, per si la punxaven i es manejava, doncs portar-lo jo cap a Terrassa, que viu a Terrassa, en el cotxe, no? I, bueno, vam sortir del pàrquing, es va aixecar la barrera i immediatament després de sortir al carrer ja vam veure que no funcionaven els semàfors, o sigui que va ser d'un minut la barrera que s'aixequés o no. I bueno, ja vam veure que per la Gran Via doncs no funcionaven. Jo una de les coses que em vaig quedar va ser amb el civisme, no? Perquè la gent, en veure que els semàfors no funcionaven a Barcelona a aquella hora, dos quarts d'una, tres quarts d'una, podeu imaginar el centre com estaven de cotxes, no? I la gent va anar més a poc, els vianants esperaven els passos de vianants esperant ser un grupet, i després hi havia algú que parava el trànsit i passaven, va tot molt, molt normal, però se'm va ocórrer mirar el mòbil, a veure què passa, bueno, miro el mòbil, i clar, a mi el que em va espantar va ser un missatge que em deia apagada mundial, posava aquesta paraula, apagada mundial, què està passant? Dic, ostres. I un altre que em va posar, a tu també t'han adduït els extraterrestres? I clar, això em va fer, bueno, ja m'hi vaig cagar, perdona l'expressió, vaig mirar cap al cel i vaig pensar, ostres, potser sí que és veritat que hi ha una invasió extraterrestre, perquè ho veiem a les pel·lícules, però jo què sé, apagada mundial, i si t'han adduït... I sí, una cosa tan... I bueno, però clar, anàvem avançant i com que la gent conduïa normal, no es veia allà la gent boja, no es veia, doncs bueno, ja quan arribi a Sabadell ja sabré què ha passat. I bueno, jo soc dels típics que va treure la ràdio aquella amb piles, que jo tenia un Walkman, allò d'aquests que, pels que no sapigueu que és un Walkman, anava amb un casset, i important, la ràdio ha de tenir AM, perquè FM segons no funciona, quan hi ha una apagada d'aquest tipus, i per tant, bueno, també jo no em vaig espantar especialment, perquè pensava que bàsicament van dir això pot durar 2-3 dies, no recordo que al principi van dir 2-3 dies, però després immediatament després ja van dir 8-10 hores, i va ser força ràpid, penso jo, tota la, això no sé, a Castellà crec que Agustí quan va venir la llum.
Jo em va tornar que em sembla que era la 1 o 2 quarts de 2.
Vale, a Sabadell
del migdia o no, de la nit?
No, de la nit. A la nit. De migdia no pot ser, si va ser a les 12.
No sé.
No. O sigui, va
un AM, no?
Sí, va patar tot les 12:33. Jo estava tranquil·lament a casa, no sé què havia fet. Acabava d'arribar al menjador, vaig posar la tele en marxa, però un minut i de sobte cau. Em vaig, que s'ha anat la llum. Baixo a baix, no, els commutadors estan nada, bueno, s'ha anat la llum general. I al cap d'una estona la meva filla, que ella sí que tenia internet, diu, no, escolta, això és un apagón en tota Espanya. Diu, cony,
ostres,
que raro. La primera notícia.
No, que primer a França també i a...
També van dir-ho de França.
Bueno, i Portugal.
A mi em va dir la notícia aquesta, que serà, que no serà, diu, no, i ja per estona. I aleshores em va passar com a tu. Se'm va encendre la bombeta i dic, oi, per la forma d'intentar-ho saber, perquè jo no tenia internet, la meva filla li va caure, doncs això... Una ràdio que tinc, que em poso a la dutxa...
Ah, que es mulla.
Sí. Ah, la vaig agafar i la vaig posar al menjador. I doncs vam estar tot el sant dia, fins a pràcticament les 11 de la nit, amb la ràdio enganxada. És quan em vaig... Bueno, quan aleshores t'informaven que havia estat general, no sé què, que podia durar de 10 a 14 hores, a poc a poc t'anava dient on tornava a haver-hi llum, que sí, que va a Barcelona, i si tios que hi l'ho, diga, pues mira, castellà no deu ser Barcelona. Mm-hmm. I com dius tu, me'n vaig anar a dormir, que serien les 12, i a la 1 i, bueno, quarts de 2 se'm va encendre tot una altra vegada.
A Sabadell jo vaig baixar a les 6 de la tarda al centre, i a les 6 ja va venir, a casa meva a les 8, i en alguns llocs sé que, per exemple, a Can Rull i tot això a les 11, i per tant, bueno, doncs ja, no sé, una nova experiència, no? Mireu, queden 3 minuts i per experiències jo crec que hem d'acabar parlant del Sabadell i de l'Ibarbé, perquè clar, tinc aquí dos arlequinats i jo que no vegis també.
I de l'Europa.
Hòstia, enhorabona, sí senyor.
Bueno, jo no sé si donar-li l'enhorabona. Eh?
Sí, sí,
home,
sí,
ha jugat molt bé tota la temporada. Sí.
Ah, que el Jordi és de l'Europa.
Clar, jo és que visc a dos carrers del Nou Sardenya i la meva família... El meu avi ja era molt europeista. Pues jo tampoc sóc tant. L'equip
escapulat.
Però tu vas al camp, el soci?
No, jo vaig ser soci al Néixer perquè va ser el regal del meu tiet. Ah. El meu tiet és molt, molt fan de l'Europa. Però, bueno, al cap d'uns anys els meus pares em van borrar. Però algun cop vaig al camp.
No, enhorabona, sí. Perquè han fet una temporada boníssima.
Molt bona,
eh?
Sí senyor.
Però dic jo que com que tens aquí tres arlequinats, voldràs que el Sabadell pugi de categoria, o no?
Home, crec que prefereixo el Sabadell que el Sant Andreu.
Ah, vale. Jo crec que això és ben normal, no?
Ja ens comencem a posar d'acord.
Sí, sí, molt bé. Escolta, 2 minuts només per acabar el programa, però com veieu, no sé, no conec gens a l'Ibarbé, creieu... Bueno, ja no parlem de la temporada que ha portat el Sabadell, que està a punt, bueno, que està de bacle, no?
Bueno, aquesta... però hem acabat bé.
Sí, 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 no parlem del passat, perquè sembla que parla del passat.
No, però...
No és important.
És important com acabes,
sí,
també,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Encara que el Terrassa es va fer... Però hem acabat una mica... Bé, l'últim partit va ser molt bo. Bueno, tu ho saps.
Bueno, vam quedar molt tocats amb aquell 0-4 del Sant Andreu, que tots vèiem que, sí, que era, hi havia fins i tot la possibilitat d'estar en llocs de descens. No?
A partir d'allà,
doncs, allò va ser una enfonsada que alguns pensaven això baixa, 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 i al contrari, va ser com una mica un incentiu, no? com un repte.
Si alguns ho volen explicar, hi ha tota una història al darrere. Però el més important és que, quan va acabar, quan va pitar el final del partit, comencen a haver-hi comentaris allà a València, i sí, el Sabadell ha quedat quart, s'ha d'enfrontar amb un tercer, ai, que no nos toque lo Camp Múrcia, sí. Ui, que no nos toque l'Avilés... I diu, no, i perdona, és que els que estan acollonits són aquells que no volen el Sabadell ni en pintura.
Clar.
Perquè en els 9 últims partits hem guanyat 7. Amb la qual cosa la dinàmica és el més positiu que pot haver-hi. En canvi, a l'Eibar, al revés, dels últims 5 partits em sembla que ha guanyat un o això. I, però clar, el problema és un filial.
Bueno, problema o ventatge, segons.
Jordi, perdona. Que...
Jordi? No, és que l'any passat, jo no conec massa la categoria, però l'any passat l'Europa va jugar el playoff contra el Betis, Betis. Rey, i va quedar eliminat. I també van dir, ojo, cuidado con los filiales. Que... Bé, no sé per què, però a vegades penses que, bueno, xavals joves, tal, que, saps, que estan encara en formació, però bé,
bueno,
són complicats.
Doncs esperem, no sé, la setmana que ve ho sabrem, no? Si el partit, perdó, el partit és a una hora una mica estranya, que és a 7:45 del vespre, diumenge, uh-huh. I bueno, ho veurem a veure si... aquest camí que ha agafat el Sabadell d'aquesta embranzida, doncs continua, que hi hagi molta sort. Jo no veuré, malauradament, estaré fora, però bueno, estaré bueno, en el limbo, no sé com dir-ho.
Tornarem.
Ja et passaré el resultat.
No, si el veuré, el veureu al mòbil, segurament. Perdoneu, que tinc tos ara. Escolteu, doncs la setmana que ve ens tornem a veure aquí a les 8 del vespre, dijous, al Talcom Raja. Adéu-siau.
Passo bé.
Adéu, Jordi.
Adéu, Andorra.
Adéu, Jordi.